notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Comencem sumaris d'aquest dissabte 5 de novembre de 2022. Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Bencat sense que s'hagin produït incidències importants. Tot i així, segueix actiu el risc d'incendi a una part important del territori. Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Cuidadores. Laura Cera, bon dia.
Bon dia, Fren. L'objectiu és visibilitzar i reconèixer la tasca de totes aquelles persones que tenen cura de persones dependents.
Els veïns de Gelida surten al carrer per mostrar el seu rebuig després que s'hagi conegut que dilluns una noia de 19 anys va ser violada mentre celebrava la festa de la Castanyada.
La noia no va demanar assistència mèdica ni policial durant la mateixa nit. Dimarts, però, va interposar una denúncia per agressió sexual, tot i que fins al moment no hi ha hagut cap detingut.
En clau cultural, Rosalía arrasa amb els premis més importants de los 40 Music Awards.
L'artista de Sant Esteve Sarrovira s'emporta el guardó al millor àlbum, a la millor gira i també un Golden Award. Chanel, Marc Seguí, David Guetta o Shakira van ser altres dels protagonistes de la gala.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps, connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. Avui predominarà el cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà núvols alts i mitjans al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la pressió central i a la meitat est, que deixaran el cel enteninyat. Malgrat tot, minvarà durant la tarda en general i s'imposarà el sol arreu. El vent bufarà de component sud-oest entre fluix i moderat i persistirà la tramuntana a l'Empordà. Això farà que a la Costa Brava la situació marítima estigui alterada amb onades per sobre dels 2 metres, mentre que la resta predominarà la maror. Pel que fa a demà, arribaran núvols alts i el cel quedarà enteninyat arreu, però l'estabilitat estarà més present i farà pujar la temperatura. De fet, la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta, principalment al litoral i al prelitoral, on es mourà entre 20 i 24 graus. A la tarda arribaran més núvols mitjans per l'oest i es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. I en esports, el Girona fa sonar la campanada davant d'un Atlètic de Bilbao que manté encara posicions europees.
Els homes de Mitchell s'imposen per 2-1 i ja respiren més tranquils després de 2 empats i 1 victòria consecutius.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció els serveis informatius de la xarxa. I us parlen Laura Cera i Efrén García. Comencem el Notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta pel Bencat sense que s'hagin produït incidències importants. L'episodi de vent ha fet que els bombers de la Generalitat haguessin d'atendre un centenar de serveis entre divendres i aquest matí. La major part de les sortides han estat per retirar objectes caiguts a la via i sanejar façanes, però també hi ha hagut accidents, com el que va causar ferides a una persona a qui li va caure una paret d'un edifici en construcció al Canà. El telèfon d'emergències, el 112, va rebre un total de 194 trucades per incidències derivades del vent. Mentre que aquest divendres ha arribat la primera nevada una mica consistent per sota dels 2.000 metres d'aquesta temporada, l'octubre ha estat el més càlid mai registrat per l'Observatori de l'Ebre. La mitjana de temperatures ha estat de 22 graus, la més alta des de que es tenen registres l'any 1880. A més, l'estiu s'ha allargat. Ja s'han detectat 89 dies amb una temperatura mínima de 20 graus o més, una xifra mai vista des de l'observatori. Una de les causes és el canvi climàtic, però també l'erupció d'un volcà a l'oceà Pacífic. La tendència és que cada cop els estius s'allargaran més i, per tant, les tardors i les primaveres seran més curtes. Els nostres companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Pere Quintana, investigador de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explica Dani Camacho.
L'octubre ha estat el més càlid gràcies a la contribució de l'augment de les temperatures mínimes, que també ha estat la més alta, registrant una mitjana de 16,7 graus, gairebé un grau per sobre del 2013. I és que mai hi havia hagut tantes nits càlides.
Si mirem les mitjanes, la mitjana de les mitjanes, doncs tenim 22 graus, que també és el valor més elevat de tota la nostra història. Per tant, és un octubre, realment, les dades ho confirmen, molt càlid, molt, molt càlid. Els estius esperen més secs i més càlids i més llargs. I, per tant, anem cada vegada una mica més amb clima més de dues estacions en lloc de quatre.
Aquestes dades inusuals han estat causades en gran part pel canvi climàtic, però també per l'erupció d'un volcà.
Tota aquesta aigua, cara, tot aquest vapor que està a l'estratosfera degut a aquest volcà, està col·laborant a escalfar. Per tant, aquesta anomalia que vivim és multifactorial i un dels factors és aquest volcà.
Les altes temperatures porten diverses conseqüències, sobretot en la vegetació, ja que fa més calor, però plou la mateixa quantitat. Una altra de les conseqüències que podrien portar les altes temperatures registrades durant tot l'estiu és l'escalfament de l'aigua del mar i com això podria provocar grans tempestes amb l'arribada del fred.
Un dels efectes del canvi climàtic i d'aquest increment de les temperatures comença a notar-se en la producció de fruiters de temporada com els cítrics. Els pagesos han vist com varietats de la clementina han madurat setmanes abans del normal a causa d'un octubre calorós que se suma a un 2022 en temperatures quasi tropicals. Un dels efectes, diuen els agricultors, serà la quantitat i el calibre de les peces que minvarà per falta de pluja. A llarg termini també podrien estar en perill algunes varietats, ja que s'apostaria per unes altres que s'adaptin millor a les noves condicions climatològiques existents. Ho amplia Jonathan Farinyàs des de Canal Terres de l'Ebre.
Les altes temperatures, com les viscudes aquest passat mes d'octubre al territori, comencen a tindre efecte en el camp i en les collites. És el cas dels cítrics, on els pagesos han vist com la campanya s'avança enguany per la maduració prematura de la fruita. Una circumstància que, a més, escurça la vida de la fruita i, per tant, la durada de la temporada. Ens ho ha contat David Millán, enginyer agrònom de Vives Alcanar.
Si tenim ja este 2022, ja venim d'una primavera que va ser molt calorosa, amb pics molt forts, que això el que provoca és a l'arbre una situació d'estrès i durant el moment de floració va haver un desprendiment molt gran del número de fruits que hi havia dalt de l'arbre. Tenim menys número de fruits, o sigui, la producció total serà inferior i que també els calibres en algunes zones, o sigui, el tamany, s'ha vingut perjudicat per la falta de pluges.
Els pagesos avisen, a més, que ja es noten els efectes del canvi climàtic i que aquests poden alterar les collites, la temporalitat, inclús les varietats dels cítrics, que podrien estar en perill si no s'adapten a les noves condicions climàtiques, o inclús es podria apostar per unes altres que suportin millor el nou clima quasi tropical del Mediterrani.
I mentrestant, el món es prepara per una nova cimera climàtica.
Aquest cop la trobada tindrà lloc a Egipte. La COP27 arrenca demà diumenge amb l'objectiu de trobar acords per frenar el canvi climàtic i sumar suport, sobretot en els països més pobres. Paradoxalment, aquests països suposen el territori més castigat per l'escalfament global i alhora es tracta dels menys implicats en la causa. Fins al 18 de novembre, els aspectes econòmics i el compliment de l'acord de París centraran el debat. En l'última cimera celebrada a Glasgow es va arribar a un acord de mínims, però ara cal passar de les paraules als fets. La guerra d'Ucraïna fa perillar el consens entre la Xina, la Unió Europea i els Estats Units.
Jaume Collboni opta per tercera vegada consecutiva a ser el nou alcalde de Barcelona per part del PSC. Avui el partit l'ha escollit amb els 700 avals que ha presentat i això que només en necessitava 50. Collboni ha remarcat que no es presenta per ser el segon plat de ningú i que l'experiència dels socialistes governant a la ciutat l'avalen. El candidat també hi ha aprofitat per carregar contra la petició d'Esquerra Republicana que els regidors de la ciutat s'expressin en català i que el pregoner de les festes de la Mercè també ho faci.
I jo no em presento per fer de crossa de ningú. Jo no em presento per provar sort. Jo no em presento en funció del que diguin les enquestes. Jo no em presento per fer a ningú alcaldessa. Jo em presento per guanyar i ser alcalde i guanyarem. Per això em presento. Els pregoners han de poder fer el pregó en la llengua que els hi doni la gana.
Aquesta és una ciutat oberta. Aquesta és una ciutat que no només parla dos idiomes, en parla 300.
El candidat d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, es planteja aquestes municipals del 2023 com una cursa en la que només poden haver-hi dos guanyadors, o Esquerra Republicana o el PSC, ja que, segons apunta, el projecte dels comuns està exhaurit.
Això, aquí estem davant d'un projecte polític dels comuns que ja ha donat de si tot el que podia, que es veu i es constata cada dia que no és capaç d'afegir, de concretar, de convertir il·lusions en projecte, i es veu, en canvi, que hi ha dues alternatives des del punt de vista d'organització, de concepte i d'oferta política que mereixen ser contrastades i que mereixen que la ciutat decideixi entre elles.
I per la seva banda, els comuns que estan celebrant avui una jornada s'han defensat de l'ofensiva que, diuen, estan rebent per part dels grups de pressió per foragitar-los del poder. Janet Sanz és la segona tinenta d'alcaldia.
Per tant, nosaltres el que volem és defensar-ho amb totes les accions i totes les propostes. El primer és el programa electoral, evidentment, que generi precisament aquest optimisme i aquesta il·lusió, no?, davant discursos de la dreta i d'aquest, no?, atac judicial i aquest joc brut del lawfare. El que necessitem són propostes que la gent, doncs, les faci, doncs, tornar a voler.
Cada 5 de novembre, des de l'any 2014, se celebra el Dia Internacional de les Persones Cuidadores. L'objectiu no és un altre que el de visibilitzar i reconèixer la tasca de totes aquelles persones que tenen cura de persones dependents. I és que, a part de no estar reconeguda burocràticament, tampoc està professionalitzada, tot i que es tracta d'una responsabilitat adquirida que fàcilment es pot allargar les 24 hores del dia als 7 dies a la setmana. Però per poder cuidar, cal cuidar-se a un mateix. En alguns països com Espanya s'estima que el 85% dels cuidadors familiars que es dediquen de manera exclusiva a tenir cura d'un ésser estimat són dones. És una informació de Gemma Janó i Erika Palomares.
Els cuidadors no professionals, que són els que tenen cura d'un familiar en situació de dependència, se les han d'empescar amb el poc temps que tenen per poder mantenir el seu equilibri personal. I és que la responsabilitat de tenir cura d'una persona dependent pot ocasionar esgotament tant físic i com emocional. L'Helena Alonso fa 17 anys que és cuidadora. En el moment en què el seu pare va necessitar ajuda, ella estava de baixa a la feina i amb el canvi personal que li va suposar, la van fer fora. Fins avui s'ha dedicat a cuidar exclusivament els seus pares. Amb la mort d'ell, ja fa 7 anys, ara cuida la seva mare, que també viu a casa amb ella. L'Helena es queixa que es tracta d'una feina que s'entén poc.
Faltan recursos, falta gente que te venga a casa, faltan residencias, faltan centros de día, porque eso cuesta un dinero y se tienen que construir. Entonces, claro, si tú lo haces, mientras los hagas aquí, dentro de casa, pues parece que no lo haces. Entonces mucha gente no lo valora y mucha gente no lo entiende. Yo sí digo que me pasa esto, si no lo viven, se piensan que lo estás diciendo una mentira. Y hasta que, por desgracia, a ellos no les toca, no se dan cuenta de decir, ostras, aquello que me decías, pues tenías razón. Entonces, esto no se valora, porque son 24 horas.
Des del 2009, l'Helena va cada 15 dies a un grup de suport emocional amb persones de tot tipus de casuístiques i edats, també homes, tot i que menys. A la Diputació de Barcelona hi ha tallers de sensibilització a 52 municipis i ens locals de la demarcació. El perfil majoritari de participants és el d'una dona major de 55 anys que dedica 10 hores diàries a les cures.
Precisament per reduir la càrrega emocional que implica la tasca de cuidador o cuidadora, la Diputació de Barcelona impulsa un seguit de grups de suport emocional i ajuda mútua.
Enguany seran programat 82 que donaran suport a 900 cuidadors i cuidadores i també serviran per millorar el seu benestar. El 80% dels assistents són dones. La majoria tenen més de 55 anys i dediquen entorn a 10 hores diàries a la seva tasca de cuidadora amb les conseqüents repercussions sobre la vida diària. Teresa Llorenç és coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.
I majoritàriament aquestes dones han hagut de renunciar a la seva feina o a jornades laborals que s'escurcen pel fet d'haver de cuidar a un familiar. Això també genera un empobriment econòmic, no? I també nosaltres insistim en l'empobriment de temps, no? Perquè també considerem que el temps també és un dret de ciutadania i moltes vegades doncs, són jornades que poden arribar a 10 hores diàries de cura, no? Això també suposa un empobriment, no? En el que seria totes les relacions, no? Es viu amb moltíssima soledat.
L'experiència d'anys anteriors demostra que quasi 7 de cada 10 participants redueixen el seu nivell d'ansietat.
El que pretenem és acompanyar aquestes persones en aquesta tasca de cura, trobar, diguem, espais, aquests grups d'ajuda mútua estan conduïts per una psicòloga, les conformen entre 10 i 15 persones i és un espai entre iguals, un espai en el que s'intenta doncs, treballar tots aquells aspectes que els generen doncs, estrès, que generen doncs, aquesta situació de dificultat emocional. No?
També hi ha sessions específiques per a homes per conscienciar-los de la corresponsabilitat en les cures.
Restablerta la circulació a la línia R3 de Renfe després que una avaria en la catenària en un tram entre Vic i Torelló hagi aturat el pas dels trens aquest matí.
Mentre els tècnics d'ADIF treballaven per resoldre la incidència, s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera. No es tracta, però, del primer problema que presenta aquesta línia en els darrers dies. Divendres, una avaria en el sistema d'electrificació va obligar també a tallar la circulació entre Ripoll i Manlleu i evacuar una vintena de persones quan el comboi en el que viatjaven va quedar aturat dins d'un túnel. El trànsit no s'havia pogut reprendre fins aquest matí.
Els veïns de Gelida surten al carrer per mostrar el seu rebuig després que s'hagi conegut que dilluns una noia de 19 anys va ser violada mentre celebrava la festa de la castanyada.
En aquest cas augmenta a 5 el nombre d'agressions masclistes durant el pont de Tots Sants, tot i que la noia no va demanar assistència mèdica ni policial durant la mateixa nit, dimarts, va interposar una denúncia per agressió sexual. Fins al moment no hi ha hagut cap detingut. Des de l'Ajuntament de Gelida es va activar el servei d'intervenció en crisi que gestiona el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat.
Els llums de Nadal de Sant Cugat estaran encesos entre el 2 de desembre i el 5 de gener. L'encesa, per tant, s'avança 10 dies després que l'Ajuntament hagi atès la petició dels comerciants i empresaris per afavorir la dinamització del teixit comercial en una època clau del calendari. Ens ho explica Anna González des de Cugat Mèdia.
Finalment, l'Ajuntament de Sant Cugat ha escoltat les peticions del sector comercial i ha ampliat els dies d'il·luminació de Nadal. Des del govern, però, asseguren que tenen en compte també l'actual context de crisi energètica. Per això aposten per un enllumenat més sostenible i es redueixen els dies i hores respecte a l'últim Nadal. Si l'any passat els llums van estar en marxa durant 41 dies, enguany ho estaran durant 35. El consistori també ha retirat els motius nadalencs de més antiguitat. Com a novetat d'enguany, s'instal·laran els punts de llum al cel, unes noves il·luminacions a l'eix de vianants.
L'Alt Urgell commemora el 40è aniversari dels tràgics aiguats de 1982. Aquest divendres s'ha inaugurat a la Seu d'Urgell una exposició que recorda els danys que va causar la riada tant a la ciutat com a la comarca. Ràdio Seu, Joan Ignasi Cervera.
El 7 i 8 de novembre de 1982, una excepcional tempesta originada a la Cerdanya va acumular més de 500 litres d'aigua per metre quadrat i va desbordar el riu Segre, que se'n va emportar tot el que trobava al seu pas, incloent vides humanes, especialment a l'Alt Urgell. El mateix va passar a Andorra amb el riu Valira. La mostra recull vídeos, fotos i documents que permeten recordar la magnitud de la tragèdia i explicar-la als més joves. En parla l'historiador Carles Gascón.
És una exposició amb plafons, però que també incorpora un document que ja va tenir molt valor en el seu moment, però que actualment encara en té més, que és un audiovisual en el qual es recull entrevistes a diferents persones, alguns d'ells malauradament ja no hi són, que van tenir les seues vivències específiques al voltant dels aiguats de 1982.
Una de les poblacions més afectades pels aiguats va ser el Pont de Bar. De fet, aquest poble va quedar totalment arrasat i això va obligar a construir un nucli nou més allunyat del riu. Aquells fets també es recordaran amb una visita guiada el 26 de novembre.
En clau cultural, Rosalía arrasa amb els premis més importants de los 40 Music Awards. L'artista de Sant Esteve Sesrovires s'ha emportat el premi al millor àlbum, el de millor gira i el Golden Award, el guardó més prestigiós.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collado, tu plan diferente ya no son perla, uno. Cuando los cubitos de hielo ya no se guarda hielo, se congela, uno. Cuando te noche en el cielo y se vuelve de día, ya todo eso cambió. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías de ardir.
El Wizzing Center ha proclamat Rosalía com a gran triomfadora d'una gala de los 40 Music Awards que ha reunit 15.000 persones. La cantant ha rebut el Golden Award de la mà de Pedro Almodóvar, que també ha estat reconegut per la seva trajectòria i per revolucionar la cultura a Espanya. Una altra de les artistes destacades a la gala ha estat Chanel, que s'ha emportat el Premi Popular i que ha interpretat Toque, el tema composat per la selecció espanyola de futbol de cara al Mundial de Qatar. Dani Fernández s'ha apuntat al Premi al Millor Artista, Leo Rizzi al Premi Revelació, Ana Mena a la Millor Cançó, Marc Seguí al Millor Videoclip i Lola Índigo a la Millor Artista en Directe. En la part internacional, els protagonistes han estat Ava Max i David Guetta, mentre que els grans vencedors en la modalitat llatina han estat Anita, Thiago PZK, Maria Becerra i Bizarrap. Te Felicito, de Shakira i Raúl Alejandro, s'ha emportat el premi al millor videoclip.
L'Associació d'Artesans de Tordera organitza la primera edició de la Fira Medieval que s'ubica al Parc de la Mollera. Ens ho explica Lluís Sabater des de Ràdio Tordera.
Des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, un programa amb desenes d'activitats ompliran i entretindran tots els visitants. La Carol Torner, presidenta dels artesans, i la seva secretària, Laura Espinosa, expliquen l'objectiu d'aquesta fira.
Bueno, va sorgir una miqueta de la necessitat de tenir una fira 100% d'artesania i una fira que anés una miqueta amb tot el que és el poble, amb aquesta...
Sentit de col·laboració.
Exacte.
El que nosaltres volem és participació de tots, de comerciants, d'entitats i de la gent del poble.
Una jornada on hi haurà, entre d'altres, malabars, dansa medieval, contacontes, curses de sacs, espectacles de foc, entre d'altres, una àmplia oferta d'activitats que s'allargaran durant tot el dia.
Notícies en xarxa. Esports.
El Girona agafa aire després de dos empats i una victòria en la Lliga de Primera Divisió. Ahir va fer sonar la campanada davant d'un Atlètic de Bilbao que manté encara posicions europees.
Els homes de Mitchell van dominar el partit gràcies al joc per les bandes. Els gols no van arribar, però fins a la segona part. David López al minut 67 i Ivan Martín al 75 van sentenciar l'enfrontament. Però l'Atlètic encara va tenir temps de maquillar el resultat amb una última diana que va deixar el 2-1 final al marcador.
I cap de setmana marcat per la retirada de Gerard Piqué.
El central del Futbol Club Barcelona juga avui el seu últim partit com a professional després que dijous anunciés per sorpresa la seva retirada. El Barça es veu les cares amb l'Almeria i està previst que el Camp Nou s'ompli de gom a gom per acomiadar el seu capità. En l'aspecte esportiu, Xavi recupera els lesionats Eric García i Christensen i l'Espanyol, per la seva banda, juga demà a partir de les 2 contra l'Atlético de Madrid.
Situats ja 600 a la classificació de la Primera Federació, el Nàstic respira més tranquil. Aquesta tarda buscarà continuar amb la ratxa de victòries per a consolidar-se a les posicions capdavanteres. Alejandro Berzosa, bona tarda.
Bona tarda. Els grans s'afronta la segona visita fora de casa consecutiva amb una sensació completament diferent a la de la setmana passada, ja que Raúl Agnès s'ha salvat almenys pel moment de ser destituït com a entrenador grana. De cara a aquesta setmana, els grans visitaran aquesta vegada el Bilbao Atlètic. Al final de l'equip es porta 3 victòries, 2 empats i 5 derrotes, situant-se 17 a la classificació, amb 11 punts. L'entrenador del Nàstic, Raúl Agnès, diu que l'objectiu encara és lluitar per l'ascens.
És l'objectiu. És l'objectiu, no ens anem amagant mai. Si podem arribar de primers, doncs encantats, i com a mínim hem d'entrar per poder lluitar dalt de tot. El sistema també ha canviat, que crec que és el més lògic, ja, poder fer doble partit i jugar amb esteus a casa. I sí, sí, l'objectiu és estar dalt de tot i intentar pujar, és que no ens anem amagat. Ara també som conscients que la competició, hi ha molts equips que també volen això, però això és el maco de l'esport, no? Poder competir amb altres i al final tothom acaba el seu lloc. el que mereix.
El partit es jugarà a les instal·lacions esportives de Lezama dissabte a les 7 de la tarda.
La nova Creu Alta espera tenir festa grossa demà. A les 5 de la tarda tindrà lloc la presentació dels equips del club i després, a les 7, al centre d'esports, s'enfrontarà al filial de la Reial Societat buscant retrobar-se amb la victòria. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, i l'expectativa és que la presentació faci que l'assistència a l'estadi per veure també el primer equip s'incrementi. De fet, Àlex Sala, migcampista arlequinat, espera aprofitar-se del factor camp.
Jugar en casa con nuestra afición, nos sentimos muchísimo más cómodos. También es verdad que veníamos de una victoria muy bonita fuera de casa, pero sí, obviamente en esta categoría jugar en casa se nota mucho y nosotros también estamos mucho más cómodos. Así que yo creo que el próximo sábado o domingo tendremos que sacar los tres puntos y seguir. No queda otra que seguir luchando y así vendrán buenas cosas.
Després de l'ensopegada contra la Nucía, el Sabadell rep una Real Sociedad B situada en zona play-off amb 4 punts més. El Sanse, per cert, ben pendents de la seva convocatòria i de veure quants jugadors van amb el primer equip. Dos homes importants com Pablo Marín i John Maguna estan gairebé descartats per visitar el temple. En el capítol de baixes dels de Gabri García no s'esperen novetats, excepte sorpresa, més enllà de les lesions conegudes d'Alberto, Adán Gurdiel i Moja Keita.
En bàsquet, el Barça s'imposa al Fenerbahçe al Palau amb un final ajustat 81-80 que no fa justícia a la superioritat dels blaugranes.
L'equip de Jessica Vicius va acabar ahir amb la imbatibilitat de l'equip turc gràcies a sobretot al paper brillant de la Provítola.
I quan falten pocs minuts per arribar a 2:45, nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
El nostre Nadal, els galets?
A l'Escudella.
Els pastorets?
Al teatre.
A la Barcet?
Dalt de la cadira. Com a l'Igre Campareta,
Marc, tu ja ets gratet per això.
Potser sí. I per Cap d'Any?
Per Cap d'Any, la grossa, la que sempre, sempre, sempre cau a casa.
31 de desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Guanya 200.000 euros i molts premis més.
Loteries de Catalunya. És la nostra.
Jugar amb responsabilitat és guanyar. I només si ets major d'edat.
La xarxa de comunicació local.
Revela't, comparteix, viu, gaudeix del millor teatre per a joves. El futur és nostre i el teatre també. Som RBLS, Festival de Teatre Jove, del 28 d'octubre al 20 de novembre a Barcelona, Granollers, Sabadell, Sant Joan d'Espí, Santa Coloma de Gramenet i Viladecans. Ens acompanyes? T'hi esperem. Tota la informació al web rbls.cat.
Continguts en xarxa.
Aquesta setmana s'estrena No mires a los ojos, un drama basat en una novel·la de Juan José Millas. També arriba El agua, una tempesta amenaça en provocar una inundació i remou les supersticions d'un poble. I els aficionats al manga gaudiran d'allò més amb One Piece Film Red.
Usted, por supuesto, no tenía ni idea de lo que esperaba aquel día al llegar al trabajo, ¿verdad?
Pues si lo puede colocar ahí, contra el otro armario.
Justo delante de ese.
No mires a los ojos és l'adaptació d'una novel·la de l'escriptor Juan José Millas. El protagonista és en Damián, que acaba de ser acomiadat després de 20 anys a la mateixa empresa. La seva reacció és amagar-se al primer lloc que troba, un armari carregat a una furgoneta. El moble acaba a la casa de la Lucía i en Fede i de la seva filla adolescent. Llavors, en Damián decideix quedar-s'hi i convertir-se en una presència que observa i es mou des de les ombres.
¿Alguna vez te has imaginado qué pasaría si se muere tu mujer?
Tú sí que estás mal de la cabeza, Paulita.
¿Es verdad eso que dicen de tener el agua dentro? Es que últimamente siento que me ahogo.
Siempre que todo el mundo se ahoga.
Pues vámonos de aquí.
Una tempesta amenaça amb desbordar un riu que travessa un petit poble. Així arrenca El agua, que ens apropa una vella creença popular. Algunes dones estan predestinades a desaparèixer amb les inundacions perquè porten l'aigua dins. Una noia, la seva mare i la seva àvia viuen juntes a una casa que la resta del poble mira amb suspicàcia. Llavors, un home farà aparició en les seves vides.
És que saps lo que pasa, que aunque te jodas, tú y yo nos parecemos más de lo que te gustaría.
No te'n recordes? Soc jo!
El Rufi?
Què són aquestes familiaritats?
Per què?
One Piece Film Red recupera l'univers del popular manga. Aquí la protagonista és la Uta, una cantant exitosa que està a punt de fer el seu primer concert en directe davant d'un públic format per fans, pirates i marines. Sempre ha amagat la seva identitat, així que ha generat molta expectació i tothom queda molt sorprès quan es descobreix que és filla d'un reconegut pirata.
Uta!
La xarxa de comunicació local.
Bon dia, són 2:45.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Repassem els titulars d'aquest dissabte 5 de novembre de 2022. Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Bencat sense que s'hagi produït incidències importants. Tot i així, segueix actiu el risc d'incendi a una part important del territori. Avui se celebra el Dia Internacional de les Persones Cuidadores. Laura Cera, bon dia.
Bon dia de nou, Efrén. L'objectiu és visibilitzar i reconèixer la tasca de totes aquelles persones que tenen cura de persones dependents.
Els veïns de Gelida surten al carrer per mostrar el seu rebuig després que s'hagi conegut que dilluns una noia de 19 anys va ser violada mentre celebrava la festa de la Castanyada.
Tot i que la noia no va demanar assistència mèdica ni policial, durant la mateixa nit, dimarts va interposar una denúncia per agressió sexual. Fins al moment no hi ha hagut cap detingut.
En clau cultural, Rosalía arrasa amb els premis més importants de los 40 Music Awards.
L'artista de Sant Esteve, Ser Rovira, s'emporta el guardó al millor àlbum, a la millor gira i també un Golden Award. Chanel, Marc Seguí, David Guetta o Shakira han estat altres els protagonistes de la gala.
Fem un cop d'ull a la previsió del temps connectant amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Sergi Gallego, bon dia.
Hola, bon dia. Avui predominarà el cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que hi haurà núvols alts i mitjans al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la pressió central i a la meitat est, que deixaran el cel enteninyat. Malgrat tot, minvarà durant la tarda en general i s'imposarà el sol arreu. El vent bufarà de component sud-oest entre fluix i moderat i persistirà la tramuntana a l'Empordà. Això farà que a la Costa Brava la situació marítima estigui alterada amb onades per sobre dels 2 metres, mentre que la resta predominarà la maror. Pel que fa a demà, arribaran núvols alts i el cel quedarà enteninyat arreu, però l'estabilitat estarà més present i farà pujar la temperatura. De fet, la màxima serà entre lleugerament i moderadament més alta, principalment al litoral i al prelitoral, on es mourà entre 20 i 24 graus. A la tarda arribaran més núvols mitjans per l'oest i es formaran alguns intervals de núvols baixos a punts del litoral. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Sergi. Cop d'ull també a l'estat de les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Sílvia de l'Amo. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs en aquests moments la situació viària és molt tranquil·la. Tot just queden un parell de quilòmetres per accedir al Dolç de la Trinitat per la ronda del litoral i a la ronda de dalt també hi ha algun punt de retenció, però molt menor. Pel que fa al matí ha estat tranquil amb alguns punts de retenció, sobretot a la zona de les Valls de Valira, a Puigcerdà i la Seu, cap a Andorra, però en aquests moments sense incidències. Demanar-vos cautela. Bon dissabte.
Gràcies, Sílvia. Bon cap de setmana. I en esports, el Barça de bàsquet s'imposa al Fenerbahçe al Palau amb un final ajustat per 81-80.
L'equip de Jessica Vicius acabava amb la imbatibilitat de l'equip turc gràcies al paper d'un brillant Lapro Vitola.
A les vies de so, Júlia Montfort, a la producció, als serveis informatius de la xarxa. I us parlen Laura Cera i Efrén García. Fins a les 3, fem notícies en xarxa.
Notícies en xarxa migdia. Amb Efrén García.
Bon dia. Protecció Civil dona per finalitzada l'alerta del Pla Bencat sense que s'hagin produït incidències importants. L'episodi de vent ha fet que els bombers de la Generalitat haguessin d'atendre un centenar de serveis entre divendres i aquest matí. La major part de les sortides han estat per retirar objectes caiguts a la via i sanejar façanes, però també hi ha hagut incidents com el que va causar ferides a una persona a qui li va caure la paret d'un edifici en construcció al Canà.
El telèfon d'emergències, el 112, va rebre un total de 194 trucades per incidències derivades del vent. Mentrestant, aquest divendres ha arribat la primera nevada de la temporada, una mica consistent, per sota dels 2.000 metres. De fet, l'octubre ha estat el mes més càlid mai registrat per l'Observatori de l'Ebre. La mitjana de temperatures ha estat dels 22 graus, és la més alta des que es tenen registres, des de l'any 1880. A més, l'estiu s'ha allargat, ja que s'han detectat 89 dies amb una temperatura mínima de 20 graus o més, una xifra tampoc mai vista des de l'Observatori.
Els nostres companys de Canal Terres de l'Ebre han parlat amb Pere Quintana, investigador de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explica Dani Camacho.
L'octubre ha estat el més càlid gràcies a la contribució de l'augment de les temperatures mínimes, que també ha estat la més alta, registrant una mitjana de 16,7 graus, gairebé un grau per sobre del 2013. I és que mai hi havia hagut tantes nits càlides.
Si mirem les mitjanes, la mitjana de les mitjanes, doncs tenim 22 graus, que també és el valor més elevat de tota la nostra història. Per tant, és un octubre, realment, les dades ho confirmen, molt càlid, molt, molt càlid. Els estius esperen més secs i més càlids i més llargs. I, per tant, anem cada vegada una mica més amb clima més de dues estacions en lloc de quatre.
Estes dades inusuals han estat causades en gran part pel canvi climàtic, però també per l'erupció d'un volcà.
Tota aquesta aigua, cara, tot aquest vapor que està a l'estratosfera degut a aquest volcà, està col·laborant a escalfar. Per tant, aquesta anomalia que vivim és multifactorial i un dels factors és aquest volcà.
Les altes temperatures porten diverses conseqüències, sobretot en la vegetació, ja que fa més calor, però plou la mateixa quantitat. Una altra de les conseqüències que podrien portar les altes temperatures registrades durant tot l'estiu és l'escalfament de l'aigua del mar i com això podria provocar grans tempestes amb l'arribada del fred.
Un dels efectes del canvi climàtic i d'aquest increment de les temperatures comença a notar-se en la producció de fruites de temporada com els cítrics. Els pagesos han vist com varietats de la clementina han madurat setmanes abans del normal a causa d'un octubre calorós que se suma a un 2022 en temperatures quasi tropicals. Ho amplia Jonathan Fariñas des de Canal Terres de l'Ebre.
Les altes temperatures, com les viscudes aquest passat mes d'octubre al territori, comencen a tindre efecte en el camp i en les collites. És el cas dels cítrics, on els pagesos han vist com la campanya s'avança enguany per la maduració prematura de la fruita. Una circumstància que, a més, escurça la vida de la fruita i, per tant, la durada de la temporada. Ens ho ha contat David Millán, enginyer agrònom de Vives al Canà.
Si tenim ja aquest 2022, ja venim d'una primavera que va ser molt calorosa, amb pics molt forts, que això el que provoca és a l'arbre una situació d'estrès i durant el moment de floració va haver un desprendiment molt gran del número de fruits que hi havia dalt de l'arbre. Tenim menys número de fruits, o sigui, la producció total serà inferior i que també els calibres en algunes zones, o sigui, el tamany, s'ha vingut perjudicat per la falta de pluges.
Els pagesos avisen a més que ja es noten els efectes del canvi climàtic i que aquests poden alterar les collites, la temporalitat, inclús les varietats dels cítrics, que podrien estar en perill si no s'adapten a les noves condicions climàtiques, o inclús es podria apostar per unes altres que suportin millor el nou clima quasi tropical del Mediterrani.
Les comarques de l'Alt Pirineu afronten la propera campanya d'hivern amb optimisme. Els complexos d'esquí treballen des de fa setmanes i ja estan ultimant les millores per tenir-ho tot a punt per obrir les estacions a finals de novembre.
Les principals novetats que ja es van començant a conèixer se centren a l'estació de Baqueira-Beret. El protagonisme es troba a la zona de Beret, amb un nou remuntador que donarà accés a noves pistes i a un total de 170 quilòmetres esquiables entre les quatre àrees del domini. Baqueira, a més, estrena pàgina web amb majors funcionalitats. Ferrocarrils, d'altra banda, ja ha posat a la venda la seva oferta de forfets de temporada de les 6 estacions de muntanya, que es poden adquirir amb descompte fins al 27 de novembre. Cal recordar també un esdeveniment de primer ordre, com són els Mundials d'Esquí de Muntanya de 2023, que se celebraran a Boitaüll del 26 de febrer al 4 de març. Finalment, les estacions d'esquí nòrdic del Pirineu també han portat a terme diverses tasques de manteniment i de millora dels circuits, tant d'esquí com de raquetes.
Jaume Collboni aposta per tercera vegada consecutiva a ser el nou alcalde de Barcelona pel PSC. Avui el partit l'ha escollit amb els 700 avals que ha presentat, i això que només en necessitava 50. Collboni ha remarcat que no es presenta per ser el segon plat de ningú i que l'experiència dels socialistes governant la ciutat l'avalen. El candidat també hi ha aprofitat per carregar contra la petició d'Esquerra Republicana que els regidors de la ciutat s'expressin en català i que el pregoner de les festes de la Mercè també ho faci.
I jo no em presento per fer de crossa de ningú. Jo no em presento per provar sort. Jo no em presento en funció del que diguin les enquestes. Jo no em presento per fer a ningú alcaldessa. Jo em presento per guanyar i ser alcalde, i guanyarem. Per això em presento. Els pregoners han de poder fer el pregó en la llengua que els doni la gana. Aquesta és una ciutat oberta. Aquesta és una ciutat que no només parla dos idiomes, en parla 300.
El candidat d'Esquerra Republicana, Ernest Maragall, es planteja aquestes municipals del 2023 com una cursa en la que només poden haver-hi dos guanyadors, o Esquerra Republicana o el PSC, ja que, segons apunta, el projecte dels comuns està exhaurit.
Això, aquí estem davant d'un projecte polític dels comuns que ja ha donat de si tot el que podia, que es veu i es constata cada dia que no és capaç d'afegir, de concretar, de convertir il·lusions en projecte, i es veu, en canvi, que hi ha dues alternatives des del punt de vista d'organització, de concepte i d'oferta política, que mereixen ser contrastades i que mereixen que la ciutat decideixi entre elles.
Per la seva banda, els comuns celebren avui unes jornades i s'han defensat de l'ofensiva que diuen estan rebent per part de grups de pressió per foragitar-los del poder. Janet Sanz, segona tinenta d'alcaldia.
Per tant, nosaltres el que volem és defensar-ho amb totes les accions i totes les propostes. El primer és el programa electoral, evidentment, que generi precisament aquest optimisme i aquesta il·lusió, no?, davant discursos de la dreta i d'aquest, no?, atac judicial i aquest joc brut del lawfare. El que necessitem són propostes que la gent, doncs, les faci, doncs, tornar a voler.
Cada 5 de novembre, des de l'any 2014, se celebra el Dia Internacional de les Persones Cuidadores. L'objectiu no és un altre que el de visibilitzar i reconèixer la tasca de totes aquelles persones que tenen cura de persones dependents.
I és que, a part de no estar reconeguda burocràticament, tampoc està professionalitzada, tot i que es tracta d'una responsabilitat adquirida que fàcilment es pot allargar les 24 hores del dia als 7 dies de la setmana. Però per poder cuidar, cal cuidar-se un mateix.
En alguns països, com Espanya, s'estima que el 85% dels cuidadors familiars es dediquen de manera exclusiva a tenir cura d'un ésser estimat. Són dones. És una informació de Gemma Janó i Erika Palomares.
Els cuidadors no professionals, que són els que tenen cura d'un familiar en situació de dependència, se les han d'empescar amb el poc temps que tenen per poder mantenir el seu equilibri personal. I és que la responsabilitat de tenir cura d'una persona dependent pot ocasionar esgotament tant físic i com emocional. L'Helena Alonso fa 17 anys que és cuidadora. En el moment en què el seu pare va necessitar ajuda, ella estava de baixa a la feina i amb el canvi personal que li va suposar, la van fer fora. Fins avui s'ha dedicat a cuidar exclusivament els seus pares. Amb la mort d'ell, ja fa 7 anys, ara cuida la seva mare, que també viu a casa amb ella. L'Helena es queixa que es tracta d'una feina que s'entén poc.
Faltan recursos, falta gente que te venga a casa, faltan residencias, faltan centros de día, porque eso cuesta un dinero y se tienen que construir. Entonces, claro, si tú lo haces, mientras los hagas aquí, dentro de casa, pues parece que no lo haces. Entonces mucha gente no lo valora y mucha gente no lo entiende. Yo sí digo que me pasa esto, si no lo viven, se piensan que lo estás diciendo una mentira. Y hasta que, por desgracia, a ellos no les toca, no se dan cuenta de decir, ostras, aquello que me decías, pues tenías razón. Entonces, esto no se valora, porque son 24 horas.
Des del 2009, l'Helena va cada 15 dies a un grup de suport emocional amb persones de tot tipus de casuístiques i edats, també homes, tot i que menys. A la Diputació de Barcelona hi ha tallers de sensibilització a 52 municipis i ens locals de la demarcació. El perfil majoritari de participants és el d'una dona major de 55 anys que dedica 10 hores diàries a les cures.
Precisament per reduir la càrrega emocional que implica la tasca de cuidador o cuidadora, la Diputació de Barcelona impulsa un seguit de grups de suport emocional i ajuda mútua.
Enguany se n'han programat 82 que donaran suport a 900 cuidadors i cuidadores per millorar el seu benestar. El 80% dels assistents són dones. La majoria tenen més de 55 anys i dediquen entorn a 10 hores diàries a la tasca de cuidadora amb les conseqüents repercussions sobre la vida diària. Teresa Llorenç és coordinadora de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social de la Diputació de Barcelona.
I majoritàriament aquestes dones han hagut de renunciar a la seva feina o a jornades laborals que s'escurcen pel fet d'haver de cuidar a un familiar. Això també genera un empobriment econòmic, no? I també nosaltres insistim en l'empobriment de temps, no? Perquè també considerem que el temps també és un dret de ciutadania i moltes vegades doncs, són jornades que poden arribar a 10 hores diàries de cura, no? Això també suposa un empobriment, no? En el que seria totes les relacions, no? Es viu amb moltíssima soledat.
L'experiència d'anys anteriors demostra que quasi 7 de cada 10 participants redueix el seu nivell d'ansietat.
El que pretenem és acompanyar aquestes persones en aquesta tasca de cura, trobar, diguem, espais, aquests grups d'ajuda mútua estan conduïts per una psicòloga, les conformen entre 10 i 15 persones i és un espai entre iguals, un espai en el que s'intenta doncs, treballar tots aquells aspectes que els generen doncs, estrès, que generen doncs, aquesta situació de dificultat emocional, no?
Restablerta la circulació a la línia R3 de Renfe després que una avaria en la catenària en un tram entre Vic i Torelló hagi aturat el pas dels trens aquest matí.
Mentre els tècnics de DIF treballaven per resoldre la incidència, s'ha gestionat un servei alternatiu per carretera. No es tracta, però, del primer problema que presenta aquesta línia en els darrers dies. Divendres, una avaria en el sistema d'electrificació va obligar també a tallar la circulació entre Ripoll i Manlleu i evacuar una vintena de persones quan el comboi en el que viatjaven va quedar aturat dins d'un túnel. El trànsit no s'havia pogut reprendre fins aquest matí.
Els veïns de Gelida surten al carrer per mostrar el seu rebuig després que s'hagi conegut que dilluns una noia de 19 anys va ser violada mentre celebrava la festa de la Castanyada.
En aquest cas augmenta a 5 el nombre d'agressions masclistes durant el pont de Tots Sants, tot i que la noia no va demanar assistència mèdica ni policial. La mateixa nit, dimarts, va interposar una denúncia per agressió sexual. Fins al moment no hi ha hagut cap detingut. Des de l'Ajuntament de Gelida es va activar el servei d'intervenció en crisi que gestiona el Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat.
Els llums de Nadal de Sant Cugat estaran encesos entre el 2 de desembre i el 5 de gener. L'encesa, per tant, s'avança 10 dies després que l'Ajuntament hagi atès la petició dels comerciants i empresaris per afavorir la dinamització del teixit comercial en una època clau en el calendari. Ens ho explica Anna González des de Cugat Mèdia.
Finalment, l'Ajuntament de Sant Cugat ha escoltat les peticions del sector comercial i ha ampliat els dies d'il·luminació de Nadal. Des del govern, però, asseguren que tenen en compte també l'actual context de crisi energètica. Per això aposten per un enllumenat més sostenible i es redueixen els dies i hores respecte a l'últim Nadal. Si l'any passat els llums van estar en marxa durant 41 dies, enguany ho estaran durant 35. El consistori també ha retirat els motius nadalencs de més antiguitat. Com a novetat d'enguany, s'instal·laran els punts de llum al cel, unes noves il·luminacions a l'eix de vianants.
El passat diumenge 23 d'octubre es va dur a terme la 5a edició de l'Acció Platges Met, una jornada de sensibilització ambiental promoguda per l'Àrea Metropolitana de Barcelona. En total, es van fer 8 activitats, entre elles la plantació d'espècies dunars a diferents platges del litoral metropolità, informa Erika Palomares.
Gairebé 500 persones van participar el passat 23 d'octubre en la plantació de 1.600 espècies dunars a les platges de Castelldefels, Gavà i Sant Adrià de Besòs. En l'activitat emmarcada en l'acció Platges Met també es van retirar 120 quilograms d'espècies invasores. Escoltem Anna López, monitora de l'acció Platges Met.
És important també sensibilitzar amb el tema de l'educació ambiental pel que fa amb el tema del territori, no? Si tu tens una ciutadania que s'implica en les accions que es fan, doncs serà ja més fàcil que participi la gent i la importància de recuperar els ecosistemes.
En concret, a Castelldefels es van plantar 350 exemplars de borró, alfals marí i violer de mar i es van retirar 40 quilos d'espècies invasores. La Mireia Molero i la Victòria Vega van participar en l'activitat.
Petits canvis que podem fer des de la societat, no? des de qualsevol persona que viu a Castelldefels o qualsevol municipi en platja, doncs podem contribuir a millorar-les.
Per cuidar una miqueta la terra i el món, que crec que és la nostra responsabilitat.
Amb aquesta acció es contribueix a conservar i recuperar els ecosistemes dunars.
En clau cultural, Rosalía arrasa amb els premis més importants de Los 40 Music Awards. L'artista de Sant Esteve Sesrovires s'ha emportat el premi al millor àlbum, el de la millor gira i el Golden Award, el guardó més prestigiós.
Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el collar, que tu plan diferente ya no son perla uno.
El Wisin Center ha proclamat Rosalía com a gran triomfadora d'una gala de los 40 Music Awards que ha reunit 15.000 persones. La cantant ha rebut el Golden Award de la mà de Pedro Almodóvar, que també ha estat reconegut per la seva trajectòria i per revolucionar la cultura a Espanya. Una altra de les artistes destacades a la gala ha estat Chanel, que s'ha emportat el Premi Popular i que ha interpretat Toque, el tema composat per la selecció espanyola de futbol de cara al Mundial de Qatar. Per la seva banda, Dani Fernández s'ha apuntat el Premi al Millor Artista, Leo Ritz i el Premi Revelació, Anna Mena, la millor cançó, Marc Seguí, el millor videoclip i Lola Índigo, a la millor artista en directe.
Tarragona ha viscut aquest dissabte un recorregut pels indrets de la ciutat que han inspirat els llibres de l'escriptora Olga Xirinacs. Amb la companyia de la mateixa autora es van visitar els llocs més emblemàtics de la seva extensa obra en prosa i poesia. N'informa Joan Mercader des de Tarragona Ràdio.
El portal del Roser, les coves del Fortí de la Reina, els arcs del carrer Merceria, la catedral o la placeta dels Àngels han inspirat l'extensa obra de l'escriptora tarragonina. Olga Xirinacs ha escrit prop de 90 llibres al llarg de la seva vida i en tots ells hi ha alguna cosa de Tarragona. Aquest dissabte es va presentar una publicació que recull els escenaris imprescindibles de l'obra de Xirinacs i tot seguit es va fer una ruta literària pels diferents indrets. L'escriptor, filòleg i professor Llorenç Soldevilla diu que s'han escollit indrets representatius de la història de Tarragona i també de l'autora.
Ha estat relativament fàcil, perquè llegint la seva obra doncs anaves trobant poemes o fragments de prosa que deies això estaria bé llegir-ho a Boca del Mediterrani, o això estaria bé a la plaça de la Font, etc. I per tant s'ha anat articulant d'una manera, jo crec, natural, un enfilall de llocs literaris, que són 25.
Una de les parades del recorregut literari va ser la Torre del Pretori, just davant del sarcòfag d'Hipòlit. L'acte es va organitzar per l'Associació Tarragona Literària.
Notícies en xarxa. Esports.
I el cap de setmana esportiu arriba marcat per la retirada de Gerard Piqué.
El central del Futbol Club Barcelona juga avui el seu últim partit com a professional després que dijous anunciés per sorpresa la seva retirada. El Barça es veu les cares amb l'Almeria i ja s'ha previst que el Camp Nou s'ompli de gom a gom per acomiadar el seu capità. En l'aspecte esportiu, Xavi recupera els lesionats Eric Garcia i Christensen. Per la seva banda, l'Espanyol juga demà diumenge a partir de les 2 contra l'Atlético de Madrid.
La nova Creu Alta espera demà tenir festa grossa. A les 5 de la tarda tindrà lloc la presentació dels equips del club i després, a les 7, el centre d'esports s'enfronta al filial de la Reial Societat buscant retrobar-se amb la victòria. Sergi Parc, bon dia.
Bon dia, i l'expectativa és que la presentació faci que l'assistència a l'estadi per veure també el primer equip s'incrementi. De fet, Àlex Sala, migcampista arlequinat, espera aprofitar-se del factor camp.
Jugar en casa con nuestra afición, nos sentimos muchísimo más cómodos. También es verdad que veníamos de una victoria muy bonita fuera de casa, pero sí, obviamente en esta categoría jugar en casa se nota mucho y nosotros también estamos mucho más cómodos. Así que yo creo que el próximo sábado o domingo tendremos que sacar los tres puntos y seguir. No queda otra que seguir luchando y así vendrán buenas cosas.
Després de l'ensopegada contra la Nucía, el Sabadell rep una Real Sociedad B situada en zona play-off amb 4 punts més. El Sanse, per cert, ben pendents de la seva convocatòria i de veure quants jugadors van amb el primer equip. Dos homes importants com Pablo Marín i John Maguna estan gairebé descartats per visitar el temple. En el capítol de baixes dels de Gabri García no s'esperen novetats, excepte sorpresa, més enllà de les lesions conegudes d'Alberto, Adán Gurdiel i Moja Keita.
En bàsquet, el Baxi Manresa visita aquesta tarda la pista d'un rival directe, el Fuenlabrada, amb urgència per sortir de la cua de la classificació de l'ACB. En un moment molt diferent, la penya busca allargar aquest vespre la seva ratxa de victòries amb un nou triomf a la difícil pista de Luc en Múrcia. Ens ho explica Ferran Vinaixa.
El Joventut visita els quarts de nou la pista de Luc en Múrcia, que té el mateix balanç que la penya amb 3 victòries i 3 derrotes. Els verdinegres són conscients de la dificultat del maig, però sobretot el que saben és que han d'igualar la duresa que tenen els murcians, un equip força polèmic. La penya comptarà amb tots els seus jugadors, a excepció de la baixa ja coneguda de Howard, i Jones finalitzarà el mes de contracte que havia signat. Els internacionals Parra i Busquets marxaran diumenge cap a Madrid per quedar concentrats amb la selecció espanyola, però volen fer amb un triomf clau abans de l'aturada de les finestres FIBA. Per Pau Ribas, jugar a Múrcia és un examen majúscul.
Hem de guanyar fora de casa a CB si volem estar a la part de dalt. I és veritat que és un ambient hostil, però l'ambient hostil de vegades et carrega les piles i et fa estar més intens, i esperem que això ens, bueno, el foc aquest que tens per dins el puguem plasmar a la pista i siguem millor que ells, que hem de jugar millor i estar preparats per un partit molt físic, que sempre ens el posen molt físic allà a Múrcia.
L'equip verd i negre haurà de tornar després del partit en autocar, perquè la vaga de Vueling ha anul·lat tots els vols que tornaven des d'Alacant, que és des d'on havien de sortir diumenge.
El Barça s'imposa al Fenerbahçe al Palau amb un final ajustat, 81-80, que no fa justícia a la superioritat dels blaugranes.
L'equip de Jessica Vicius va acabar ahir amb la imbatibilitat de l'equip turc gràcies sobretot al paper brillant de la Provítola, que es va embutxacar 26 punts i va liderar un conjunt sòlid en defensa. Els blaugrana, que van arribar a situar-se 16 punts per sobre en el marcador, van acabar patint per mantenir-se al capdavant.
I fins aquí el Notícies en Xarxa d'aquest dissabte. Gràcies per acompanyar-nos, que acabin de passar una molt bona tarda.
La clau del teu habitatge. Administrem.
Mediem.
Valorem.
Assessorem.
Gestionem. Contacta amb el teu administrador
o administradora de finques
i viu amb tranquil·litat.
La xarxa de comunicació local.
I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day you will understand. Until then, when it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Hope, our deliverance
that you wouldn't mind going along with my plan. When it will be right, I don't know what it will be like. I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Hope, our deliverance. Hope, our deliverance. Hope, our deliverance from the darkness that surrounds us.
La xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3. Us parla Adrià Tella. Jaume Collboni opta per tercera vegada consecutiva a ser el nou alcalde de Barcelona pel Partit Socialista. Avui el partit l'ha escollit amb els 700 avals que ha presentat i això que només en necessitava 50. Collboni ha remarcat que no es presenta per ser el segon plat de ningú i que l'experiència dels socialistes governant la ciutat l'avalen. El candidat també hi ha aprofitat per carregar contra la petició d'Esquerra que els regidors de la ciutat s'expressin en català i que el pregoner de les festes de la Mercè també. El candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya, Ernest Maragall, es planteja aquestes municipals del 2023 com una cursa en la que només poden haver-hi dos guanyadors, o Esquerra Republicana o el PSC, ja que, segons apunta, el projecte dels comuns està exhaurit.
Això, aquí estem davant d'un projecte polític dels comuns que ja ha donat de si tot el que podia, que es veu i es constata cada dia que no és capaç d'afegir, de concretar, de convertir il·lusions en projecte, i es veu, en canvi, que hi ha dues alternatives des del punt de vista d'organització, de concepte i d'oferta política.